cine i glamour, que sovint van de la mà, però avui molt més, perquè parlem de Hollywood, parlem de Sant Sebastián i d'estrenes amb el Marc Compte. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, perquè tenim una molt bona notícia per arrencar aquesta secció, i és que finalment una vaga històrica, com ha estat la dels guionistes de Hollywood, s'ha acabat.
Sí, sí, per fi. Després de 148 dies, el Sindicat d'Escriptors d'Amèrica, que havia convocat aquesta vaga tan multitudinària que va paralitzar la indústria cinematogràfica, gràcies en part també es va fer molt de ressò per els papers dels protagonistes que fan aquests guions, els actors i les actrius, que de la Federació Nord-Americana d'Artistes de Ràdio i Televisió, que es va unir als guionistes als 70 dies de començar la seva lluita. I, per fi, després de, com he dit, quasi 150 dies de paralització, hi ha hagut un acord provisional sobre un nou contracte amb l'Alliance of Motion Picture and Television Producers per un mínim necessari per tornar a la feina mentre es negocien noves condicions. Amb aquesta aliança, aquest contracte, ha publicat també les 94 pàgines del contracte amb un resum dels termes que inclouen millores en la remuneració de diferents llocs de treball, nous requisits sobre els nivells mínims de personal a les sales de guionistes, millors termes de pagament i un control de l'ús de la intel·ligència artificial. Aquest últim punt important, perquè han destacat, per exemple, el fotograma, certs punts, com, per exemple, que la intel·ligència artificial no pot escriure ni reescriure material literari, que una empresa no pot exigir a l'escriptor que utilitzi software d'intel·ligència artificial, o, per exemple, que l'empresa ha d'informar l'escriptor si algun material proporcionat a l'escriptor ha sigut generat per intel·ligència artificial.
És que està entrant fort, la intel·ligència artificial. Fa 4 dies Stephen Fry denunciava que li havien robat la veu, literalment, a través de la intel·ligència artificial. I que, clar, a partir d'aquí et poden fer dir qualsevol cosa i no veure ni un royalty.
Sí, sí. No, l'altre dia, per exemple, a Twitter va haver una tendència que agafava vídeos. Així, va ser més en clau d'humor, però preocupava certa gent que et doblava el vídeo en qüestió amb el to de veu de la persona, en italià, en anglès, en xinès, etc. I dius, ostres, clar, la feina dels traductors i dobladors se'n va...
Se'n va fer punyetes, literal.
Sí, sí.
Estem contentes que tornin a treballar els guionistes i que hagin aconseguit aquestes millores que ara han de ratificar, han de votar a principis d'octubre. Però la normalitat encara no tornarà a les produccions de tele i de cine, perquè recordem que els actors i actrius continuen de vaga i, per tant, ara es començaran a escriure de nou guions, però de moment no es rodaran sèries o pel·lícules.
No, no, és això que mencionen, que la indústria tornarà a començar, però que estaran encara amb les mateixes necessitats, amb l'acord per desconvocar en els pròxims dies, però sembla que a Hollywood, almenys, la tensió ha començat a anar una miqueta a reduir-se i ja veiem com avança tot.
I aquí a casa nostra hi ha hagut molt de glamour a Sant Sebastián, al festival. Jessica Chastain, per exemple, una de les actrius que ha brillat en aquesta catifa, contentíssima, deia que enlloc et donen la benvinguda com a Sant Sebastián. Em sembla que pleguen demà, oi? S'acaba demà ja?
Sí, el festival que... aquesta de la Conxa d'Oro, d'aquesta zona tan maca del País Basc, amb Donosti, que quan rep aquest festival tot el casc antic es transforma, és una meravella. I hem passat Juliette Binoche, passaran gent com Bayona, com Campillo, Michel Franco, etc. I, per exemple, podem destacar algunes cosetes, perquè sí que han passat molts famosos i moltes famoses per les catifes, però hem destacat algunes pel·lícules com O Corno, de Jaione Camborda, que el cineasta basca doncs passarà la història com la primera pel·lícula en gallec que competirà per la Conxa d'Oro. Després tenim també Isabel Coixet amb Un amor, que tenim aquí Laia Costa, que està en un estat de forma terrible, que va guanyant premis, no sé si va guanyar algun Goya fa poc,
sí,
em sona ara.
Sí, sí, per Cinco Lobitos, potser.
Correcte, sí.
I està embarassada. He vist la seva foto a la catifa i està embarassada del segon fill.
Vaig veure vídeos que molt amablement esperava amb els fans, fins i tot a dir-li que no tens ben posada la càmera per fer una selfie. Molt maca. I bé, la directora Coixet s'uneix al certamen amb l'adaptació de la novel·la de Saramesa, una novel·la a La Rioja, amb un escrita a quatre mans, amb Laia Costa, Hugo Silva i Ingrid García Johnson, entre altres. El Senyor Sultana, d'Isabel Eguera, una artista també visual, inspirada en un conte feminista bengalí, on hi ha tres històries que un viatge per la Índia a la cerca d'una utòpica terra de dones animada, anomenada Ladyland. I altres com la Messias, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis de Paquita Salas, molt famosos per aquest humor tan trencador a favor de tota la comunitat LGTIQ. I també Fernando Trueba, Disparant al pianista, i més pel·lícules que ja aniran mencionant.
I Bayona, amb la Societat de la Nieve, clausura aquesta 71a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastián. Doncs anem per les estrenes, no?, que tenim un cap de setmana molt interessant.
The Creator.
¿Qué es el cielo?
Un sitio tranquilo ahí arriba.
¿Tú vas a ir al cielo?
No. Para eso tienes que ser buena persona.
Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo, porque ni tú eres bueno, ni yo soy una persona. Vienen a por mí.
Soy como un guardaespaldas. Te sacaré de esta.
Cuida de ella.
Te lo prometo. El cinturón.
Diuen de The Creator que és una de les grans estrenes de ciència-ficció d'aquest any. El tràiler és impressionant, enganxa molt.
Sí, estèticament i també de tecnologia és espectacular i crec que el País ho diu molt bé, que és la pròxima guerra mundial, serà contra la intel·ligència artificial, que aquí és un dels protagonistes. És basada en un futur en què la raça humana i la intel·ligència artificial estan en guerra. El Joshua, un exagent de les forces especials que pateix la desaparició de la seva dona, és reclutat per trobar i matar el creador, l'evasiu arquitecte de la intel·ligència artificial que ha desenvolupat una potent arma per acabar amb la guerra i amb la humanitat. El Joshua i el seu equip d'operatius d'èlit s'endinsen a les files enemigues fins a arribar al cor fosc del territori de la intel·ligència artificial per descobrir que aquesta arma que podria acabar amb el món és una intel·ligència artificial en forma de nena, que és l'altra gran protagonista del tràiler, que ella diu, no, em venen a buscar a mi, que jo no soc humana, jo soc una, com una màquina, no? Dels creadors de Rogue One, una de les pel·lícules del món Star Wars, ja es veu una mica tota l'estètica aquesta tan...
Semblant, eh?
Sí, de naus o tot de més espectacular. I aviam què tal, perquè algunes crítiques sí que la diuen que... bona proposta, amb guió poc ambiciós, per exemple, però, bueno, que realment és algo espectacular, una pel·lícula que Hollywood ha oblidat que com fer, no?, una mica. El tipus de pel·lícula aquella que feia falta fa dies.
86 milions de dòlars de pressupost i estem escoltant banda sonora d'un dels grans, Hans Zimmer. S'estrena mundialment, per tant, només s'han fet algunes estrenes exclusives, hi ha pocs crítics que l'hagin vista i el que diuen aquestes primeres crítiques és que és una obra mestra. Per tant, tot pinta que és molt potent. The Creator, estrena mundial. No us la perdeu. Hi ha altres propostes, però.
Los Mercenarios 4.
A volar, chicos! Vamos, ven.
Bienvenida a casa, cielo.
¿Ahora te ha dado por leer?
¿Qué es esto?
Es confidencial.
Voy contigo.
Oh, lo siento. No estás invitado.
Oh. Hey, ¿qué haces aquí?
Tengo un problema y necesito tu ayuda.
Tengo que cambiar de amigos.
¿Este es el nuevo?
¿Este es el francotirador?
No te preocupes, la mira está graduada.
Ojo de halcón, recuerda esta cara. No vayas a cagarla.
Unos terroristas se han hecho con los misiles nucleares de un carguero cerca de la costa. Si los lanzan, se desatará la Tercera Guerra Mundial.
¡A cubierto!
Antepones esta vida a tus amigos, a tu familia.
Hora de liarla.
¡A volar, chicos!
¡Vamos, ven!
A eso me refería.
Acció i més acció a l'última entrega de la saga de Mercenarios. Aquesta és la 4 i diuen que potser serà l'última. Almenys té aires de darrere, de comiat.
És que no sé quants anys porten fent aquesta saga, perquè és que, o sigui, les primeres... Bueno, a mi em feia molta gràcia perquè van agrupant llegendes del món de l'acció en una pel·lícula i al final la idea és bona. Que, clar, ara ja està com... La van allargant molt... Però, bueno, veig que la producció, per exemple, està el Jason Statham, que és un dels actors, però, clar, comptes amb Jason Statham, Randy Couture, Sylvester Stallone, Curtis Jackson, Megan Fox, Levi Tran, Andy Garcia, bueno...
Sí, sí, l'elenc és brutal.
Molta gent que dius, bueno... Bé, doncs, amb les habilitats i aptituds necessàries i acompanyats d'una gran quantitat d'armeria, els mercenaris són... l'últim equip de defensa del món i el grup amb què s'ha de comptar quan les restes d'opcions ja estan descartades. Tot i això, hi ha una gran veterania del grup, els nous membres s'encarregaran de portar noves tàctiques i sang nova per formar un esquadró invencible. En aquesta quarta entrega, el líder mercenari Barney Skeeto Ross i el seu exèrcit d'estrelles més dures s'enfrontaran a un nou desafiament embolicats en una trama plena d'acció. I aquesta veterania i experiència és el mantra que els ajudarà a sortir salvats i una mica de força bruta potser també.
Una mica només.
Aquest és el resum, això ja podem sortir endavant.
Clar, la una i la segona, la primera i la segona eren bones, acció pura i dura, amb un bon repartiment, amb els grans del cinema d'acció al capdavant, no? Però diuen que en aquesta quarta poca cosa queda d'aquelles primeres pel·lícules. Més crítiques que he trobat. No hi ha un esquelet narratiu que mantingui el públic enganxat. I després també es lamenten que al repartiment hi ha dos grans noms, dos grans actors d'arts marcials, i que aquí estan desaprofitats, que no llueixen prou. I a mi el que m'ha xocat, Marc, al veure el tràiler, és Stallone. És que no... Sembla un robot...
Les operacions l'han deixat...
Li han passat factura, sí. I d'acord que està gran, però és que no té cap indici d'expressió, d'emoció, de sentiments. Si ja costava...
Li costa riure.
Ja costava molt, no, amb aquest senyor, però ara mateix s'ha passat una mica amb el Botox o amb alguna toxina d'aquestes. Doncs hem començat amb ciència-ficció, hem seguit amb acció. Què més tenim?
Sau 10.
El cáncer se sigue extendiendo. Por desgracia, no hay mucho más que hacer. Aunque hay una persona que tal vez podría ayudarle.
Nuestro programa consiste en un tratamiento doble a las afueras de Ciudad de México. Los resultados son magníficos.
Ella me salvó la vida.
¿A
Aquí está en buenas manos.
¿Y después de eso qué pasará?
Tendrá toda la vida por delante. John Kramer.
Según los escáneres, nunca llegaron a extirparle el tumor.
¿Cuánto tiempo me queda?
Meses, como mucho.
Aún tengo mucho trabajo por hacer.
¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Hola a todos. Es hora de jugar a un juego. Todos fingisteis curarme, pero lo que he planeado para cada uno de vosotros es muy real. Lo único que no os proporcionaré será anestesia, pero confiad en mí. Preferiréis permanecer alerta.
De todos los tipos a los que engañar, ¿vas y eliges a John Kramer?
Por favor, no dudéis. Colocad un trozo lo bastante grande de vuestro tejido cerebral en el tanque de enzimas. Eso os salvará la vida.
Sou 10 és la desena entrega d'aquesta saga i diuen que per revitalitzar-la, perquè havia anat decaient, tornen al clàssic, al bàsic, que havia funcionat tan bé a l'inici.
Ciència Cine ja diu que revitalitza una franquícia que semblava tocada de mort i es celebra perquè que havien marxat una mica del guió inicial i havia sortit escoltem el John Kramer, és l'actor de les primeres pel·lícules, i ara torna a punt de morir-se ell per un càncer terminal.
Amb 81 anys a la vida real.
Sí, sí. I bé, la pel·lícula està situada entre els esdeveniments de Saw i Saw 2. I ens trasllada a Mèxic, on el John Kramer està molt malalt, està terminal. Li han dit que viatgi a Mèxic, que hi ha un tractament super innovador, esperançador, que el salvarà de aquesta mort o poder allargar la vida. Més endavant tornen a una clínica, li analitzen i li diuen que no li han tret res, que segueix tenint el tumor ben estès i que segurament l'han timat. I pot estimar persones, però a John Kramer millor que no. Total, que munta una macrooperació secreta per tancar els quatre infermers i infermeres, o doctors i doctores, i els comença a fer el que és Sau. A les petites jugadetes tontes per començar-te a treure dits de les
cos,
mans,
no?
Per dir-ho més suau, orelles, foradar-te el cap, etc. No entrarem en tants detalls, però...
No cal.
És una pel·lícula que et manté allà atrapat perquè és molt dinàmica i bé, jo crec que el tràiler ja té molt bona pinta amb aquest personatge de persona vella, però ja que li és igual tot perquè... ja desapareixerà en res, per tant me l'heu jugat, us la jugaré doble
fins baix.
I bé, tindrem de nou el Jigsaw, que és aquest nino que amb la bicicleta de tota la vida de Sau, que acompanyarà com sempre, no? Per tant, pel·lícula molt dinàmica, aviam què tal a la pantalla.
Diuen que no enganya, que és un festival de proves macabres, gore a granel, extremitats arrencades i girs de guió tan absurds com eficients. En destaquen Tobin Bell, que als seus 81 anys manté la corona de rei de l'Slasher, intocable. Una pel·li que ha costat 10 milions, dèiem de The Creator, que havia costat 86 milions de dòlars, aquesta 10 milions de dòlars, i ja estan dient que probablement multipliqui aquesta xifra per 10 a taquilla. Per tant, en aquest cas, sou 10... 10 després mantenen el tipus, no com els mercenarios. I tenim una proposta molt diferent.
A la sala Sasí, El sol del futuro.
Estamos en el año 56. Como sabéis, el protagonista de la película es Ennio, editor del Unità, el periódico del Partido Comunista Italiano.
En Italia había comunistas, pero los comunistas no vivían solo en Rusia.
¡No! ¡Y acción! Solo hago una película cada 5 años.
He hecho lo imposible para producir esta película. Es el proyecto más importante de mi vida.
No, las tradiciones hay que respetarlas. Si no, se estropea todo. Tu madre está produciendo la película de otro director. Todo se está torciendo, todo está cambiando. Emma, ¿te ha dicho cómo se apellida a su novio? Disculpe, ¿no esperamos a su hijo?
Yo no tengo hijos.
Llevo años esperando que Giovanni cambie y ahora ha empezado su nueva película.
¡Corten! No es una escena romántica. Esta es una escena en la que habláis de política.
¿Es una película romántica?
¡Acción! ¡No, no, no! ¡Disculpad! La escena que estás grabando perjudica gravemente al cine, ¿lo entiendes?
Quiero dejar a Giovanni, pero no soy capaz. Nunca es buen momento.
Han confirmado nuestra reunión con Netflix.
¿Netflix? Nuestros productos se ven en 190 países.
¿190 países?
190 países.
Hay otro problema grave. A la película le falta un momento. What the fuck?
Uf. What the fuck? ¡Música!
Giovanni, estar contigo es muy difícil.
Ahora mismo llamo a Martin Scorsese.
No, creo que deberíamos separarnos.
Pierre, ¿qué ocurre?
¡Adiós a todos!
No se hace historia con suposiciones. ¿Quién dijo eso? Yo sí quiero hacerla con suposiciones.
El sol del futuro, mira, molt bona tria, per acabar, perquè dona molt bon rotllo escoltar aquest tràiler. És Nanni Moretti, que estrena. Diuen que és la seva millor pel·lícula des de Caro Diario, de principis dels 90.
Presentada a la secció oficial de l'últim Festival de Cannes, una vella commovedora carta d'amor al cinema, un cinema a contracorrent. Ara explicarem aquest contracorrent. El Giovanni és un conegut realitzador italià que es prepara per rodar la seva nova pel·lícula. Ell ja diu que és un artista que només en fa una cada 5 anys, però el seu matrimoni està en crisi, la seva dona no sap com dir-li que ja no té ganes, però mai enganxa el moment perquè sempre el Giovanni està com dispers. I també la seva filla, que no li fa cas, tot sembla estar-hi en contra, fins i tot la producció no acaba de sortir del tot bé perquè els actors no li acaben de seguir el rotllo, i s'haurà de plantejar una mica la manera de fer les coses, no? Per exemple, que li apareix, ara això de contracorrent, li apareix al Netflix, el gegant aquest de producció, que li diu que a la seva pel·lícula li falta una miqueta de...
What the fuck?
De what the fuck, exacte. De xispa, de what the fuck, d'algú que deixi una mica astorats els... als espectadors, no? I bé, una mica seria una pel·lícula, això, aquest petit homenatge al cinema, intentant no denunciar el cinema actual, però mencionant una miqueta com està aquesta situació.
Sí, però amb humor i gràcia, plantejant aquesta pregunta clau, no? Com continuar rodant cinema compromís, personal i popular, cinema europeu, a l'era de Netflix i dels grans blockbusters globals. Una molt bona pel·lícula, com dèiem, per tancar el cinema d'aquest divendres, El sol del futuro. Marc, gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, merci.